Són les 11. El 9 d'abril li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Última hora que tindrem com a escenari protagonista al Palau de la Música. Si està fent el concert de Noni, intentarem passar-hi. Però també, atenció, als protagonistes de la següent història. Ens hem de situar el 18 de juliol del 36. Protagonistes Pau Casals i la soprano Conxita Badia estan fent l'últim assaig general per un concert que s'ha de produir l'endemà. El cobrirà l'Olimpiada Popular a Barcelona. L'endemà el que va començar i va evitar que es fes aquest concert va ser la Guerra Civil a Espanya, el 19 de juliol del 36. Però ara aquell concert es tornarà a fer. La història us l'expliquem de seguida, també amb protagonistes molt interessants. És dijous, vol dir que tenim sessió golfa, doble sessió de golfa, amb l'Àlex Gorina sempre. Avui la seva inspiració ve de la Lluna. Ja sabeu que estem pendents a mig planeta d'aquesta missió Artemis. Ell es vol mirar la Lluna amb uns altres ulls i això ho fa a través sempre de la pantalla de cinema. I com sempre, tenim aquí a primera fila un oient misteriós amb qui conversarem al final del Catalunya Nit. De fet, serà ell qui tindrà l'última paraula avui. És una persona que un dia estava escoltant un debat a la televisió en què es posava de manifest una cosa que segurament molta gent ha pensat algunes vegades, i és que anar al dentista pot ser un problema per a aquelles persones que no tenen diners. Ell tenia una clínica dental i va decidir passar a l'acció. En parlarem abans d'acabar el dia. Som-hi, que ens queden més de 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I per entrar amb garanties, aquesta última hora de la jornada, escoltem les veus que han marcat fins ara el 9 d'abril. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Negociacions directes amb el Líban per aconseguir dos objectius. Un, el desarmament de Hezbollah. Dos, un acord de pau històric i sostenible entre Israel i el Líban.
No hem buscat ni volem la guerra, però no renunciarem als nostres drets legítims sota cap circumstància. I en aquest sentit, considerem el front de resistència com un tot.
Dar Nazar Dori.
This alliance is not...
Aquesta aliança no es manté indiferent. Els aliats reconeixen, i jo ho he reconegut, que estem en un període de canvi profund en l'aliança transatlàntica. Gairebé sense excepció, els aliats estan fent tot el que els Estats Units els han demanat.
No és un país democràtic, és un país autoritari. I segueixo esperant que els legisladors escollits per fer la seva feina la facin. Però clarament, els falta valor i moralitat per fer allò per al que van ser escollits. Estem en mans d'un dictador i hi haurà d'haver un impeachment. He should be impeached.
Si això no repercuteix en la cadena de valor, hi ha algú que s'ha de menjar aquests costos. El que no pot assumir aquests costos és el productor, és l'empresa frutícola. Estem evidenciant un increment de costos mitjans del voltant d'entre un 10 i un 15% a hores d'ara.
I per què Esquerra Republicana no pot inspirar, ho dic com a militant, però inspirar, com d'altres moments, aquesta esquerra espanyola? Perquè, si no, ens mataran per separat. Cal confluir electoralment. Poso un exemple. Andalusia. I jo li demano al meu partit que lideri això. I si em va el càrrec, me voy para mi casa.
Todos esos esfuerzos para que haya una izquierda fuerte, que no solo para la derecha, sino que también resuelva los problemas urgentes, creo que eso merece la pena intentarlo. Creo que puede tener muchos votos, pero si no tuviera votos, merece la misma pena intentarlo.
Sabem que bueno, el conductor ha perdut el control del camió per les circumstàncies que siguin i s'ha quedat atrevessat a l'autopista. És un tràiler llarg i ha tallat completament l'autopista.
Con el Ocupas de Aval vamos a democratizar la electromovilidad y además representa el final de esa transformación que llevamos años haciendo y es para nosotros un momento clave.
El fet de ser atractius perquè gent deixi la seva residència i vingui a viure amb nosaltres, això també provoca un efecte expulsió. Molta gent marxava de Vilanova a Cubelles perquè els preus eren relativament inferiors, ara Cubelles ja comença a ser ja, diguéssim, preus superiors i van baixant, no?, cap al Baix Penedès, que també és una comarca amb un fort creixement demogràfic, no?
Perquè fins ara la vacuna que estàvem utilitzant per la prevenció de la malaltia a l'adult tenia els mateixos tipus de pneumococ en els darrers 25-30 anys, quan en el nostre entorn aquests tipus han canviat. Llavors ara es disposa una vacuna que està més ajustada als tipus de pneumococ que estan circulant en la població adulta.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
20 d'octubre de 1975.
I el número de la sort, el...
4.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. 11. Ara i sempre, ben jugat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
They now have a chance to make a deal, but that's up to them.
El món en guerra. El preu de l'energia pels núvols i el paper d'Europa cada cop més irrellevant.
As allies, we enable what the Americans are doing in the Middle East.
Com ens afectarà el conflicte a l'Iran? Quin futur immediat ens espera? Aquest divendres, la vicepresidenta primera de la Comissió Europea, Teresa Rivera, respon al Matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
Voldries fer dels records natures mortes. De nit, de Manuel Forcano.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
Minuts, és la veu de Noni. Tenim ara dues cites seguides amb el Palau de la Música. Ja veureu per què. D'entrada, aquesta primera, estrena a Barcelona la gira Wilderness. És un tour de només 5 dates en què l'artista de Nova York transforma les seves cançons en clau més jazzística. A Barcelona, Marc Ruiz.
El set de Noni està pensat en clau íntima, gairebé com un quartet de jazz, però les emocions que transmet són molt i molt lluny de ser mínimes. Les cançons creixen com si tinguessin vida pròpia i necessitessin l'aire per respirar. Amb un intel·ligent joc de llums, transforma el Palau de la Música en un bosc profund, des d'on comença a cantar "No m'he sentit mai part d'aquest món", la primera frase de "You are my enemy". La veu li brolla del cos i sembla sortida del més profund de la terra, acompanyada de la distorsió que l'acompanya com un llarg lament i la bateria que colpeja com una roca. I es passa el jazz per pressionar la dilaniana "I was young when I left home" o "Perfect day" de Lou Reed, i les millora. Anoni creix a mesura que avança el concert amb un llum lleu que només la il·lumina amb ella, comença a cantar Sometimes I Feel Like a Motherless Child a capella. S'hi afegeix de mica a mica al piano amb una textura que fa pensar en Strange Fruit. La distorsió augmenta, transformant-se en una mena de blues descarnat. I més que una cançó, Anoni ha aixecat un monument enmig del Palau de la Música. I cauen hits com It Must Change o Four Degrees. I després d'estar concentrada en la música gairebé tot el concert, la necessitat d'explicar-se i de denunciar l'heteropatriarcat, la persecució històrica contra les persones trans i les dones, la sobrepassa i sentencia. Cadascú de nosaltres té un avantpassat que va veure com cremaven la seva mare, germana o amiga. I això ho tenim marcat als nostres gens.
Nicht diese Töne.
El 18 de juliol del 1936, al Palau de la Música, hi havia un assaig important. Pau Casals dirigia la seva orquestra, acompanyada per l'Orfeo Gracienc i la soprano Conxita Badia, en els compassos de la novena sinfonia de Beethoven. L'endemà l'havien d'interpretar en el concert inaugural de l'Olimpíada Popular de Barcelona, la que havia de respondre als Jocs de Berlín del 36 auspiciats per Hitler. El concert de Casals i Conxita Badia, però, no va arribar a tenir lloc perquè aquell mateix dia de l'assaig, el 18 de juliol, ha passat a la història per un altre motiu, l'alçament franquista i l'inici de la Guerra Civil. De tot això que expliquem ara en fa ja 90 anys, però el dia 14 d'abril l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat interpretarà la sinfonia al Palau de la Música Catalana. La soprano Begoña Alberdi i 180 cantaires uniran veus per homenatjar la figura de Conxita Badia. És, per tant, un concert amb una gran càrrega simbòlica. A més, aquest 2026 continuem commemorant també l'any Conxita Badia. Per això ens fa molt feliços poder saludar ara a Salvador Brotons, que és el director titular de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. Benvingut al Catalunya Nit.
Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
És un plaer i, a més, ben acompanyat perquè ens està escoltant també Mireia Domènech, que és besneta de Conxita Badia i comissària d'aquesta commemoració de l'any Conxita Badia. Mireia, bona nit.
Bona nit, gràcies.
Salvador, d'entrada començo amb tu. No podríem ni comptar en els concerts que has arribat a estar, perquè són molts, però aquest deu ser un dels motius.
Home, és un concert molt especial, primerament per la benentesa d'aquest aniversari de la Conxita Badia, també, i dirigir la novena de Beethoven sempre és una sinfonia molt especial. És potser la sinfonia més gran que s'ha escrit a la història de la música, sobretot pels temps que es va escriure en 1824. Va ser una revolució per les dimensions, que hi ha cor, hi ha solistes, per el text del Schiller, per moltes coses.
Ens ha arribat una mica un fragment d'un dels vostres assajos. Sona així. Aquesta és una peça que qualsevol persona al carrer, m'atreviria a dir, de qualsevol punt del món, s'arrencaria...
No?
Sí, no dirien la lletra, però la cantarien. És complicada des del punt de vista tècnic?
Aquest fragment no és massa complicat, però hi ha d'altres que són bastant més complicats i molt ràpids, que això és que els fa difícil. Però no, home, sí que és complicat per l'orquestra i pel cor i pels solistes, perquè és una sinfonia llarga i complexa.
clar. Requereix molt d'assaig conjunt amb tothom?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. És de les sinfonies que, sobretot per dirigir-la i per memoritzar-la, que jo sempre ho faig de memòria, doncs he hagut d'estudiar bastant, perquè no puc dubtar en cap moment, i has de donar totes les entrades al cor, a l'orquestra, als músics, i tenir-la molt interioritzada, que això és molt important.
No sé si quan l'assageu et transportes una mica a aquell moment del 36, no, Pau Casals, allà també preparant-la en un moment tan dramàtic per a la història.
Sí, va ser molt emotiu, perquè, és clar, el Pau Casals va dir, ui, mana meva, això pot ser gros, pot ser difícil, i a més, clar, el fet de que cancel·lem el concert, doncs escolta, cantem, perquè potser no ens tornarem a veure, no? I això és molt dramàtic, és una situació que la Conxita Badia sempre ho recordava, no? que aquell moment que va començar la Guerra Civil i que ja no es van veure més amb el Casals, o sigui, una cosa impressionant.
Sí, perquè després va venir l'exili. El concert té dues parts, començarà, de fet, amb La Rosa als Llavis, d'Eduard Toldrà. Mireia Domènech, quina relació té aquesta peça amb la teva besàvia, amb la Conxita Badia?
Doncs mira, aquesta peça, o sigui, això és un cicle que va escriure Eduard Toldrà i amb el qual va guanyar el que era el Premi Nacional de Música, el Premi Jacques Albéniz de la Generalitat, l'any 36, i estava dedicada a la Conxita Badia. I llavors, quan es va saber que li havien donat el premi, clar, no li podien dir, perquè li havien de confirmar oficialment, però en saber-ho la Conxita Badia, amb tota una colla d'amics van anar a casa seva, es van posar una rosa als llavis i van començar a desfilar pel passadís de casa seva fins al menjador on estava sopant. I van fer-li aquesta broma, de manera que, sense dir-li res, ell va saber que havia guanyat el premi, no? Va ser molt, molt especial. I què va passar? Que va esclatar la guerra i mai es va poder estrenar. Uns marxen a l'exili, els altres són assassinats, els altres, Toldrà, per exemple, es queda resistint a Barcelona, Conxita Badia marxa a l'exili, Manuel Clausells és assassinat. Llavors, Eduard Toldrà no va voler estrenar aquesta obra fins que la Conxita tornés a Catalunya, i va passar una dècada, fins al 14 de novembre de l'any 47.
Clar, ja ho deia abans, que en aquest concert hi ha tantes coses boniques, tan simbòliques, tan emocionants, que em sembla allò extraordinari tot el que desprèn. El 2 de maig del 2025 es van complir 50 anys de la mort ara de la teva besàvia. En aquest marc va començar la iniciativa de la commemoració de l'any Conxita Badia, que s'allarga també fins al maig del 2026. Com està anant, Mireia?
Doncs mira, ara porto més de 118 activitats per tots els països catalans, i hem estat també fet activitats a l'Argentina, a Mèxic, a Quebec, i ara vindrà París el mes vinent, a Viena l'altre mes, després acabem amb Londres, i el 12 de maig al Palau de la Generalitat, amb el president i la consellera, i sí, fem la clausura de l'any. O sigui, haurà estat un any amb unes 130 activitats que haurà estat molt intens, però molt interessant. Fer descobrir una dona que era la musa de tots aquests, no, grans genis. Pau Casals li va arribar a escriure al final, als anys 50, tot el que he escrit per a veu de soprano ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany. Per tant, era una musa per a tots ells, però en canvi el fet de ser dona va quedar ella sempre en un segon pla. Bueno, doncs l'hem fet reviure a través d'aquest any. Donne vivi, io non il cor.
Donne vivi. Salvador, com explicaries la importància de Conxita Badia? L'estem sentint ara.
Home, era una veu única en aquell temps, una veu extraordinària, però home, que Pau Casals i Toldrà les tinguessin amb aquesta consideració, ho diu tot. En aquell temps, el Pau Casals i Toldrà eren les dues grans figures de la música catalana. I tenia una veu molt impressionant, i a més jo l'he vist en vídeo tocant, ell també tocava el piano, s'acompanyava, cantava, componia, també. Ha fet unes cançons que jo mateix he instrumentat per orquestra, que les tocarem aquest dia, del dia 14, que són precioses, de veritat, amb un text molt, molt senzill, molt d'elles. Una es diu T'estimo, l'altra T'estimo tant, i va repetint el text, però són una cançó amoroses, precioses. Jo les he encantat en quatre cançons, i a més pues, hi he afegit l'orquestra, he fet uns petits ponts musicals, i és una obra que crec que descriu de seguida la sensibilitat d'aquesta dona cantant i també compositora, una gran música.
Mireia, tu vas arribar a conèixer la teva besàvia?
Jo vaig néixer després, però sí que m'ha passat una cosa, que és que al final és com si l'haguessis conegut, perquè tothom te'n parla tant, tothom que la va conèixer, i acabes llegint tantes coses, no? Ara que toca anar a Viena d'aquí unes setmanes, a Noel Schoenberg, que l'admirava, no? I li va arribar a escriure allò de... I pensar que he hagut d'anar tan lluny per sentir cantar melodies, no?, com tu ho fas. És a dir, Schoenberg l'aplaudia, Van Berg, Strauss, molts músics també sud-americans. Llavors, tot el que llegeixes d'ella i tot el que t'expliquen d'ella, persones que la van conèixer, és una mica com si l'haguessis conegut, no? Vull dir que és molt bonic d'aquest any, el que estem vivint.
Abans ens has explicat aquesta anècdota de la rosa als llavis, no?, de posar-se aquella flor per anar a veure el Toldrà. Això suposo que vol dir que tenia també un bon sentit de l'humor, no?
Era molt bromista. De fet, amb una gran amiga seva, quan va tornar de l'exili, l'Alicia de la Rocha, pianista, amb qui ella va gravar també alguns discos, a vegades fèiem la broma de quan feien alguns cursos d'aquests internacionals, feien el concert d'obertura i els havien fet la broma de que la besàvia es posava al piano i l'Alicia es posava a cantar, i la gent ja les coneixia, però reien, no?, del sentit de l'humor d'aquelles dues dones, que deien, ah, no, ens hem despistat, i llavors s'intercanviaven els llocs, no? I vull dir que sempre el sentit de l'humor les va acompanyar a elles dues i a tants altres músics, no? I per nosaltres també deixem dir-te que per la família és un honor que el Salvador Brotons no només dirigeixi aquest concert, que hi ha altres que està fent pels Països Catalans, sinó també que hagi agafat les composicions de la besàvia i que hagi trobat la inspiració per orquestrar-ho i fer tot això. Això és fantàstic, perquè és fer reviure unes partitures que estaven guardades a la Biblioteca de Catalunya. O sigui, això és meravellós.
Clar, ja ho hem explicat, el 36 ho canvia tot, Pau Casals marxa a l'exili, Conxita Badia també, el 39, si no ho tinc mal entès, per on passa el seu exili?
Mira, Conxita Badia, de fet, passa, marxa el 37, de fet, i marxa amb un encàrrec de la Generalitat de Catalunya, que és justament el Museu d'Història de la Ciutat, vam inaugurar la Primavera Republicana, perquè ella marxa amb un encàrrec de la Generalitat Republicana per presentar la música catalana per Europa, per presentar l'art medieval, aquell famós art que es va salvar i que es va exposar a París, la Conxita Badia és qui ho presenta, per presentar el Pavelló de la República Espanyola, també l'exposició internacional on es presenta el Guernica, i així la Conxita Badia és qui ho inaugura. Llavors fa tota una sèrie de concerts per Europa, i després, quan Pau Casals li diu, mira, Conxita, la cosa està molt malament, hi haurà també una guerra, sí que llavors se'n va a l'Argentina, i primer al Brasil i a l'Argentina, i allà li torna a passar el mateix que a Catalunya, que és que els grans compositors del moment li dediquen les seves obres, li demanen que les estreni, i es repeteix una mica sempre aquest patró, allà on va anar, i sobretot amb el seu tercer mestre. El primer havia estat Granados, el segon el mestre Pau Casals, i el tercer Manuel de Falla, amb qui va estar fins als últims dies de Falla, fins que torna de l'exili.
Clar, tot això són grans noms de la música. Ella torna al 46, com és la seva tornada a Catalunya?
Doncs la seva tornada, clar, ell just fa 3 dies que acaba d'acomiadar el mestre Falla, que li pregunta per què torna, no? I diu, mira, diu, potser per les meves filles, o bueno, aquesta enyorança que tenien alguns exiliats. Mor Falla i, clar, ella torna amb aquest cor que li pesa i amb una Barcelona molt diferent, no? Perquè sí que ha retrobat a Toldrà, però hi ha tants músics que no hi són, i tardarà pràcticament un any a tornar a cantar fins a estrenar també al Palau La Rosa als Llavis, que és aquesta obra que amb tan bon criteri ha triat el mestre Brotons també per fer el Palau. Llavors, bueno, seran uns anys de concerts i sobretot de mestratge, i entre les dotzenes deixebles que va tenir, la més brillant va ser la Montserrat Caballé. Per tant, va deixar també un llegat de deixebles de tot el món, que va convertir Barcelona en un hub de talent internacional, de gent, des de l'Helena Boratxova, fins a altres cantants japoneses, etc., que venien a estudiar amb ella, i en fi, fins a l'últim dia dedicada a la música.
Salvador, que estem parlant de la commemoració d'aquest any Conxita Badia, però l'Orquestra Sant Cugat també està d'aniversari, són 35 anys d'aquesta orquestra. Com t'està anant l'experiència des de que hi ets?
Bé, estic molt content. És una orquestra que té molta personalitat, és una orquestra bàsicament jove, amb moltes ganes de tocar, està pujant molt. Aquesta orquestra la va crear el Josep Ferrer fa 35 anys i has fet un treball extraordinari perquè la va crear de base, o sigui, una orquestra que catalana 100%, de fer repertori música catalana, música universal també, però a Sant Cugat ja s'ha convertit en una orquestra de referència. Estic molt content. Ja porto 4 anys enfront de l'orquestra i bé, estem amb una bona embenzida.
Molt bé. De cara al concert del 14 d'abril, ja ho he explicat de manera desordenada, però què és el que heu plantejat?
Plantegem fer començar el concert amb l'arròs als llavis de Toldrà i després seguirà aquestes 4 cançons de la Conxita Badia i després farem la novena de Beethoven. Ja està bé, ja és un concert prou complet.
I tant, i tant. Ara que sentíem la Mireia explicant-ho, i ha juntat en una frase els noms de Montserrat Caballé i Conxita Badia, si haguessis de dir allò, cantants d'òpera del nostre país important, serien aquestes dues.
Home, per descomptat, estic molt content que vagi a tornar Conxita Badia a casa, perquè si hagués quedat a l'Argentina i al Brasil no hagués pogut fer la tasca que va fer el país. Ara sempre em pregunto com va poder tornar aquesta dona després d'haver-se distingit a favor de la República, perquè hi havia molta gent que tornaven i els pelaven, eh? O sigui, devia estar amb una por, i sol un dia li preguntaré a la Mireia que m'ho respongui, aviam si ho sap.
Mira, li passem ja la pilota. Mireia, què
sí,
respondries?
No, mira, ahir al Museu d'Història de Barcelona, justament, és un tema que va sortir, també el simposi que vam fer aquesta tardor, gràcies als investigadors on s'ha pogut rascar aquesta qüestió, no? D'una banda, va ser una persona molt protegida per Toldrà, per Montsalvatge, per Montpou, persones que sí que havien tornat i que estaven, per exemple, Toldrà dirigia l'orquestra de Barcelona, no?, de la ciutat. Llavors, la van agafar una mica com sota la seva protecció i també va incidir molt el fet que ella havia estat la gran col·laboradora de Manuel de Falla durant els 7 anys a l'Argentina. Falla era una persona que, del qual, per cert, aquest any també és any Falla, com és any Casals, per cert, dos dels mestres de Conxita. El règim sempre va intentar que tornés Falla, i Falla no va voler tornar mai, i llavors el fet que tornés la Conxita i va tornar més pràcticament amb el fèretre de Falla, doncs això també va ser com... sí que va rebre algunes trucades de... Dur Roja, separatista, això sempre ens ho explicava la meva àvia, t'estarem observant, com unes trucades d'alerta, però el fet que fos dona, per exemple, en aquest cas li va jugar a favor. Mm-hmm. Ella ja tenia clar que es dedicaria al mestratge, a donar classes, feia concerts però també classes, i llavors això la van veure inofensiva, mm-hmm, per dir-ho així. Va, una dona que torna i que serà professora, bueno, més és la protegida de tots aquests compositors i aquests músics que ara estan fent feina aquí, doncs no la van veure un perill. Vull dir, aquesta és una mica l'explicació.
Freunde, nicht diese Töne.
Tinc aquí el Salvador Brotons movent mans, dirigint aquí...
Sí. No es pot reprimir.
Se t'escapa la batuta, eh?
Se t'escapa la batuta. Sí.
Sí, està molt bé. Aquest tema, de fet, aquesta sinfonia, però en fragments, clar, la podem trobar des de moltes pel·lícules. Ara me'n recordo, per exemple, en context com la Naranja Mecànica. O sigui,
sí, també sortia, no?
Però és el coneixem com l'himne de l'alegria.
L'alegria, sí.
I també, d'alguna manera, si haguéssim de triar el tema que representa Europa, sempre és aquest, és l'himne europeu.
Home, és que és un text molt bonic, un text molt, molt poc actual, perquè avui dia encara el que volia Schiller és la germanor i tothom junt cantant i col·laborant per un món millor, i mira com estem en aquest món, que no hi ha manera que ens posem d'acord, que encara hi ha guerres i coses tremendes. Però és que és un text molt bonic i una idea preciosa, per això Europa l'ha agafat com a himne, i a més la melodia del Beethoven encara està millor, i no solament la melodia, sinó tots els contrapunts, totes les variacions. De fet, aquest moviment és un tema de variacions. Comença amb el tema i va variant d'una manera extraordinària.
Doncs, malgrat tot el que està passant, hi ha gent que es mereix que la recordem, i homenatges, i aquest del 14 d'abril al Palau de la Música Catalana apunta molt i molt bé. Mireia Domènech, besneta de Conxita Badia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies a vosaltres.
I Salvador Brutons, director titular de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, que no pari la batuta.
Moltes gràcies, no pararà.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
CaixaBank Wealth Management, reconegut per Euromoney millor banca privada a Espanya i millor banca privada en gestió discrecional de carteres a Espanya.
Persones, visió i tecnologia al servei d'una gestió patrimonial única. Gràcies als nostres clients per fer-ho possible.
CaixaBank Wealth Management, valor per crear valor.
Ja hi han passat moltes cares conegudes.
Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
Bona nit, sóc el Luis Tosà.
Sóc el Risto Mejide.
Sóc Álvaro Morte.
Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
Amb tots vosaltres, Jordi González.
Col·lapsa amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Mercè Rodoreda, Ausias Marc, Josep Pla, Maria Mercè Marçal... Aquests noms potser et sonen, però què en saps realment? A la Contracoberta t'endinsem en els grans autors de la tradició literària catalana. Un podcast de l'editorial Barcino presentat per Clàudia Rius. Escolta la Contracoberta a les principals plataformes.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Els dijous ens noteu, eh? Ens noteu especialment contents perquè sabem que acaba arribant aquest moment abans d'acabar el dia i és una sessió golfa de cinema doble, mínim doble, amb Àlex Gorina. Bona nit.
Bona nit a tothom.
A veure, avui parlant de dobles, posem-hi un triple nominació, bueno, triple participació...
Ah, això, a concurs.
A concurs oficial a Canes, sí. Que es diuen el festival més prestigiós de...
No havia passat mai, això.
Tres
mai
pel·lícules espanyoles allà.
Sí. Mira, tenim En Verga Navidad, tenim El ser querido, que per cert, és una pel·lícula de Sorogoyen que per fi va a concurs, i tenim La boda negra, que és dels Javieres, no? I que a més està produïda per El Deseo. És a dir que, curiosament, dues pel·lícules del Deseo competiran entre elles enmig de tot el Festival de Canes.
Exacte, i encara amb una altra coincidència, que és amb la Vicky Luengo, no? Sí. Que és actriu de dues d'aquestes pel·lícules.
Sí, sí. O sigui que, no, celebrem-ho, i de tota manera ja ens fixarem, perquè, bueno, jo no aniré, però de tota manera ens fixarem perquè realment la competició d'aquest any és superpoderosa comparada amb els darrers anys.
Tu no hi aniràs de moment, perquè mai se sap això, mai se sap. Però tu...
És impossible.
Ja hauries d'estar més que acreditat, no?
Absolutament.
Era relació amor-odi amb Canes o què?
Sí, és a dir, la trobo molt a faltar perquè realment fas una feina per tot l'any i estàs enmig del fregau, no? Però són molt passats, són molt insolents i són caríssims. No es pot viure allà.
Doncs ja mirarem les pel·lícules aquí com puguem. Va, d'entrada, de les que arriben aquest cap de setmana, quina és la perla? Què no ens podem perdre?
Doncs jo aquesta setmana, amics i amigues, us recomano un documental. Un documental que es diu The Designer is Dead.
The first thing that was immediate about Miguel was there was a lot of fuck this, fuck that. He was really punky.
Estàs sentint la veu de Jennifer Hoffman, una de les amigues d'aquest dissenyador espanyol, Miguel Agrubé, que va ser, ara fa uns 20 anys, l'estrella del món de la moda a Nova York, en un moment molt complicat, allunyant-se absolutament dels arquetips de com s'ha de fer la moda i com s'ha d'ensenyar la moda i s'ha de vendre en aquella època, reciclant materials, totalment en contra dels paràmetres aquests, i a més fent una innovació poderosíssima que va caure en picat quan, en un moment donat, l'atac a les Torres Bessones, tot el món que ella havia integrat, el de l'islam, per exemple, en el seu punt de vista i fins i tot les desfilades de moda, es va convertir en l'enemic públic número 1. I va haver de fugir d'allà, va desaparèixer, viu amagat a Mallorca, i realment, quan descobreixes la seva personalitat, veus la seva obra, veus les filmacions antigues que s'havien conservat, i poden per fi parlar amb ell directament, dius, mare de Déu, senyor, el que ens havíem perdut per no ser atents el que estava passant en aquells moments.
Ostres, doncs em venen ganes...
Té una entrevista.
Ara t'ho anava a dir.
Té una entrevista, aquest senyor.
T'ho anava a dir, que em venen moltes ganes, evidentment, de veure el documental, però haurem de fer-li una trucada i tot, eh?
Sí, sí.
El dia que el truquem estigues a la vora, va.
Sí. Producció, en marxa!
Va, ara... ho intentem, eh? Ens posem aquest... ens posem aquest repte. Per tant, The Designer is Dead, documental, que a mi els documentals m'agraden molt, en general, n'hi ha de bons i de dolents, eh? Però perquè crec que els guions acostumen a ser bons, perquè la realitat, si no la maltractes, et dona coses molt profitoses. En canvi, el món de la imaginació és més complicat. És més complicat. Avui, un cop feta aquesta recomanació,
lluna,
cap on anem?
Lluna amb George Harrison i el seu Here Comes the Moon... Perquè la Lluna no només és el nostre esclau satèl·lit, no? No, la Lluna és la deessa, és la protectora, és la inspiradora, és el misteri, és l'amiga pacífica del cel, i no només una èpica o una mina pel futur del planeta.
Un altre espai a conquerir, no?
Exactament, jo estic fart. Què importa més? El vàter dels cosmonautes que estan intentant apoderar-se de la Lluna? O ens decidim una altra vegada per recuperar els contes de la Lluna pàl·lida de Kenji Mizoguchi?
Los misteriosos y extravagantes cuentos a la luz de la luna de los días de lluvia van derechos al corazón de los hombres y despiertan sus fantasías. Esta obra es un cuento que nace precisamente de esas fantasías. Época de guerras, durante la primavera de un año ya lejano, junto a la orilla norte del lago Biwa, en territorio Omi.
Guarda la luna que brilla lassù.
Sofia Loren canta Guarda la luna, el musical Nine, homenatge a Federico Fellini, que tant va fer, fins i tot l'última pel·lícula es deia La voce de la luna, molt poc coneguda. Sí, és Contes de la lluna pàl·lida, de Kenji Mizoguchi, del 1953, a vegades li afegeixen Lluna d'agost. A vegades hi afegeixen lluna pàl·lida després de la pluja. És un tema de traduccions, però en tot cas però, és un drama...
Però molt boniques totes les nomenclatures, eh?
Ah, és poesia pura, sí, fantasmagòrica, sí. Més, no? Un drama jidaegejeki, que jo no sé exactament què vol dir, d'una escriptora del segle XVIII que es deia Ueda Kinari. I és la història de dos germans que fan el conte de la lletera. Un vol ser samurai, l'altre vol ser ceramista, i ho inverteixen tot, prescindint de les dones, fins que se'ls hi trenquen els gerros, no? I es perd una mica la il·lusió. Mentrestant, les dones fan la feina i s'apareix una mena de deessa que es diu Lady Wakasa, interpretada per Machiko Kyo, que va morir fa molt poc, que tenia gairebé 100 anys, que era la musa, la lluna musa, de Kenji Mizoguchi. És la gran lliçó de l'elegància, la contemplació... En fi, la rima entre el somni i el que és el cinema somni. És una de les més meravelloses pel·lícules de la història. Per tant... Primera recomanació del dia.
Doncs molt, molt apuntada. Quan jo estudiava això de cinema, Ozu i Mizoguchi eren
sí,
sagrats.
Sí, Shinoko Kurosawa, eh? Shinoko Kurosawa.
I Kurosawa també.
En fi, no deixarem Japó, perquè hi ha una altra recomanació que ve d'allà, que es diu El cuento de la princesa Kaguya.
El emperador quedó tan prendado de la joven princesa que le pidió que se casara con él y fuera a vivir a su palacio. Kaguya rechazó también su propuesta, diciéndole que era imposible, ya que ella no había nacido en el planeta y no podía estar con él. Finalmente, reveló a sus padres adoptivos que era de origen celestial y explicó que no había nacido en el planeta, sino que procedía de la luna, su verdadero hogar, a donde debía regresar en la próxima luna llena y que vendrían a buscarla.
Això és al·lucinant. És René Fleming cantant la cançó de la lluna de la Rusalka d'Antonín Dvořák. I la pel·lícula, el conte de la princesa Kaguya, és del 2013 i és la darrera obra del gran mestre de l'animació japonès, també de la Ghibli, que ja va morir, Isao Takahata, el dels contes terribles. És ja un patufet. Hi ha dos camperols que tallen joncs i en un jonc troben una princesa diminuta vestida amb kimono que s'acaba convertint en la seva filla. I és molt menuda, fins que va creixent i va creixent i va creixent esperant que per fi, com si fos Superman, vinguin els pares autèntics a recollir-la i portar-la al seu planeta. 8 anys de rodatge, fracàs comercial espectacular, innocència, impressionisme, tons pastel, aquarel·la oriental, increïble bellesa d'obra mestra, en fi, tot allò que l'animació sembla haver perdut avui dia. Però hi ha animadors que ara ja no ho fan tan bé, però que ho han fet molt bé, i ara us recomanaré una altra pel·lícula d'animació. Només que aquesta més dura 7 minuts.
També animació japonesa o què? Perquè avui està molt...
Inspirada, però són de la Pixar quan encara no eren Disney. I ens les presenta Van Morrison. Un nen, un pare, un avi. Li volen ensenyar en 7 minuts a aquest nen com s'han d'escombrar les estrelles que han caigut damunt de la lluna perquè la lluna tingui el seu brill característic.
O sigui, aquest brinc és d'estrelles?
És un brinc d'estrelles. I Van Morrison, amb el seu Moondance, ens porta a una petita joia de qui acabaria fent Luca i ara farà Gatto, basada en un conte oriental de Naoko Takeuchi. No podem fugir d'això en absolut, no? En realitat, quina és la inspiració claríssima d'aquests 7 minuts màgics? Saint-Exupéry i el petit príncep, que evidentment ja ho sabeu, a la lluna o no sé on, però si assemblava moltíssim, va aconseguir fer que una pinzellada de cabell ros i un vestit una mica de príncep austríac doncs es convertissin en un gest d'adoració al que és la innocència. Aquestes són les tres recomanacions que completarem amb una altra, l'última, i acabo.
Va.
Sí, si parlem de la lluna, sí que van haver tres persones que ho van fer molt bé. Méliès, amb el viatge a la lluna.
Un dels primers, no? O el primer.
Sí. Juli Verne, perquè també ens va explicar algunes coses molt interessants al segle XIX sobre la lluna, i Hergé, perquè ens va portar Tintín també a la lluna d'una manera força graciosa. Doncs bé, hi havia una persona que va escriure un guió per una pel·lícula que es havia de dir Viaje a la Luna, i no van fer mai la pel·lícula. Sabeu de qui parlo? Ens ho explica el Frederic Amat. Era García Lorca. Perquè Frederic
Viaje
Amat...
Viaje a la Luna és una pel·lícula muda que habla por sí misma. Una traslación de la poesía a imágenes en movimiento, hallando su sentido en la propia sucesión y el contraste de las escenas, invitando al espectador a un mosaico de visiones alegóricas, metafóricas, como una íntima radiografía del sentir del poeta.
Perquè és muda, i ell ens explica aquest procés.
Es va arribar a fer per això la pel·lícula?
Clar. Sí, sí. O sigui, el 1929, quan era a Nova York i va escriure poeta a Nova York, García Lorca va escriure el guió d'aquesta pel·lícula, que eren 71 escenes i havia de ser un equivalent al que Buñuel i Dalí, els seus amics, estaven fent amb el cinema andalú i l'Aix d'Or. Doncs bé, Frederic Amat va dir, això s'ha de dur a terme. I obeint estrictament les instruccions, en certa manera, poètiques de García Lorca, va fer les imatges metafòriques i surreals que ens acaba d'explicar amb el seu estil poètic, no? Lluna, mort, bellesa, esterilitat, Marta Carrasco, Pascal Comelad, Julio Manrique, Ferran Carvajal, Vicenç Altaió, Cesc Gelabert i fotografia de Tomàs Pla de Vall. Chapeau, Frederic Amat. La podeu trobar. És una pel·lícula preciosa que va fer el 1998.
Doncs l'haurem de buscar. O sigui que més que Artemis i Orion i aquest viatge, tu et quedes amb un viatge cinematogràfic més inspirador.
O com va dir Offenbach, el poeta de l'opereta, o reina de la nit, a un opereta que va titular Le voyage dans la lune, que s'acaba així.
Com sempre, moltes recomanacions. Sempre sortim d'aquí amb ganes de veure pel·lícules. M'ha agradat molt avui tota la secció, com sempre, però també perquè has ajudat a explicar un separador que utilitzem. Ja saps que aquí fem les notícies sota la llum de la lluna.
Sí.
Totes les cançons s'entenen per si sol, però el separador que posem ara queda més ben explicat després de la secció d'avui. Així que gràcies, Àlex, i a veure si t'agrada.
Bona nit.
Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Hem arribat a 3:15, l'hora que passem per la impremta Imprinses, en Fruitós del Bages. Ens agrada sentir-nos acompanyats. Hi ha gent que està treballant també en el món de les notícies ara mateix, imprimint diaris i controlant la rotativa, i tenim la Lídia Téllez. Bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
T'han arribat les portades?
Doncs, de moment, només l'ara.
Doncs vinga, fem l'ara i prou. Què diu l'ara?
Mira, pressió perquè Israel cessi els atacs al Líban. Del Pakistan a Alemanya creixen les veus que exigeixen a Tel Aviv que aturi les hostilitats per assegurar l'alto el foc. I Netanyahu accepta negociar. D'altra banda, el Raval, el primer cotxe elèctric fabricat a Martorell. Cupra confia a vendre 40.000 unitats del nou model aquest any. Per una altra banda, Melania Trump nega que tingués cap relació amb Epstein i desmentés que fos el pederasta que li va presentar al seu marit. Com a foto de portada tenim a l'Irene Montero, el Xavier Domènech i el Gabriel Rufián, ahir en un acte, i diu: «Et nego a dir a l'esquerra espanyola, ja us apanyareu», el Rufián. Diu, el portaveu d'Esquerra de Catalunya al Congrés, Gabriel Rufián, va demanar ahir al seu partit que lideri el front d'esquerres a Catalunya en un atac conjunt i còmplice amb la líder de Podem, Irene Montero, celebrat a l'Auditori Campus de la Ciutadella. I ja està,
fins aquí. Doncs moltes gràcies, que acabi d'anar bé la jornada. Bona nit, Lídia.
Gràcies, bona nit.
Tenim més portades aquí a la redacció, també, Marc Güell.
Sí, podem afegir. La Vanguardia cobra dient que el Fons Monetari rebaixa expectatives i avisa que cal preparar-se per al pitjor. La foto de portada, recordareu segurament aquell accident que hi va haver fa un any a Nova York d'un helicòpter turístic en què va morir una família catalana. Doncs familiars de les víctimes han tornat un any després de la tragèdia a Nova York i recullen la imatge de l'homenatge que els hi han fet. Mm-hmm. També en aquesta portada recorden la fita històrica del cinema espanyol a Canes i ens avisen del retorn de risc de la missió a la Lluna, perquè la nau Orion tornarà la matinada que ve. Passem al punt avui. Protagonisme pel ministre Puente. Quasi 3 mesos després, titulen, el ministre esquiva les preguntes en la primera visita a Catalunya després de l'accident de Gelida. I també en portada, Rufián i Montero exhibeixen complicitat. I acabem a El País, que precisament la foto destacada és per Irene Montero i Gabriel Rufián, i titulen que Rufián demana a Esquerra que lideri a l'esquerra alternativa. L'obertura, però, és per Donald Trump, que empeny a Israel a dialogar amb el Líban per salvar la treva.
Molt bé, doncs això és el que trobarem als diaris. I qui connecti amb l'antena de Catalunya Ràdio 3Cat Info, Marta Prat?
Doncs mira, també hem un ull posat al Líban, a l'Iran, per veure si aquesta treva es va consolidant una miqueta més que les últimes hores. Sembla que la cosa està una miqueta més tranquil·la. També anirem a Hongria perquè estem els dies previs a les eleccions, a unes eleccions que són especialment significatives en aquell país, perquè està en joc el lideratge de Víctor Orbán, que, com sabeu, doncs és l'home fort del país des de fa anys i és un home directament vinculat tant a Washington com a Moscou i una pedra de sabata pels líders europeus.
Exacte.
Doncs veurem si Víctor Orbán pot revalidar o no el càrrec després de molts anys al poder. Demà també, de matinada, és a dir, més o menys a la mateixa hora que tenim ara, una miqueta cap a quarts de dues de la matinada, és quan han d'arribar finalment la tripulació de l'Artemis a la Terra, de tornada, i aterrant a Catalunya, demà podem tenir ja en vigor la llei de la multireincidència, que durant molts mesos ha estat treballant-se doncs, per evitar que hi hagi aquesta quantitat de persones que cometen molts delictes menors, però que entren per una porta i surten per una altra i, per tant, reincideixen. Doncs aquesta llei se suposa que ha d'intentar evitar que això passi.
Doncs demà ho expliquem. Gràcies, Marc. Gràcies, Marta.
Bona nit.
Bona nit.
Doncs ens queden poc més de 10 minuts per acabar el dia i els acabarem en bona companyia. Fa anys que el nostre oient misteriós va tenir una idea molt resolutiva mentre estava en un debat a la televisió. Es parlava de gent que no pot anar al dentista perquè no té diners, i se li va encendre la bombeta, va pensar en la seva clínica dental i va decidir donar-li també un ús solidari. I dit i fet, així és com va reunir un equip de voluntaris que des del 2008 es dediquen a millorar la salut dental de tots aquells que no poden i no podrien pagar-se un dentista. Va crear l'associació, de fet és el president de l'associació, que es diu Dental Cop, i el nostre oient misteriós és l'Alberto Pérez Porro. Bona nit, Alberto.
Hola, bona nit.
D'entrada, la primera pregunta que fem aquí és si heu après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit avui.
M'alegra que m'hagis aquesta pregunta. A veure, he rebut un volum d'informació que pràcticament no ho he pogut digerir.
Sí.
Ara, bàsicament, estic encara totalment, no sé quina paraula fer servir, agobiat, angoixat per la situació internacional de la guerra d'Iran i també de l'Ucrània.
Sí, es fa difícil intentar entendre què passa al món i no sentir certa angoixa des de fa un temps. Per això són tan importants trobar persones que, davant de poder fer coses per ells mateixos o en contra de persones, decideixen fer coses per ajudar. Com se li va acudir aquesta idea de Dental Cop o de fer una clínica dental més solidària?
A veure, la història és una mica complexa. És a dir, en un moment donat, el 96, va morir la meva filla. Això va suposar, per mi personalment, un canvi radical de valors, d'actituds, de fer, de pensar i de sentir. Aquesta situació meva personal va coincidir amb un debat amb els matins del Josep Cuní amb una associació de consumidors que es deia, bueno, es diu la CUS, Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat. No discutíem aquest tema de la solidaritat, però arrel de la trobada aquesta, allà als vestuaris al sortir, jo vaig exposar la meva preocupació pel fet de que hi ha persones que no tenen recursos per anar al dentista, cosa que, a més, tampoc està coberta per la Seguretat Social. La persona d'aquesta associació em va dir: ah, doncs nosaltres tenim la possibilitat d'aconseguir una subvenció per muntar una clínica solidària, però són uns diners que no arriben. I jo vaig dir: mira, jo tinc una clínica dental que només treballo a mitja jornada, infrautilitzada, i també, arrel d'aquesta meva situació, diguem-ne, anímica personal, he pensat que m'agradaria muntar aquí un servici solidari. I així es va començar la història.
Clar, una de les coses que acaba de comentar, per què no està coberta aquest tipus d'atencions en la Seguretat Social, és una gran pregunta, perquè de la mateixa manera que ens fa mal un os i ens el reparen, el mateix hauria de passar amb una dent segurament. El cas és que veu tenir aquesta iniciativa. Com està anant? Quin tipus de gent teniu avui dia, per exemple?
A veure, nosaltres tenim dos vessants. Treballem aquí a Barcelona, tenim una clínica solidària i també estem treballant a diversos països del Tercer Món enviant voluntaris. Diguem-ne, últimament el que sí que hem notat i tenim que fer accions per corregir-ho és que hi ha una baixada important de voluntaris. O sigui, durant molts anys hem mobilitzat, sobretot anant a fora d'aquí d'Espanya, uns, ja diria, a la vora de 40 o 50 dentistes cada any. Últimament ens estem quedant en 10, 15, i hi ha poca...
I què ho fa? Per què aquest descens?
Si vols que et digui la veritat, no tinc ni idea.
Doncs aprofitem aquest micròfon d'entrada per fer la crida. Si hi ha dentistes escoltant-nos, com es poden posar en contacte amb vosaltres?
Bueno, tenim una web,
DentalCoop, amb dues os. DentalCoop.
www.dentalcoop.org. Tenim un mail que és...
El trobaran a la pàgina web, sí, sense problema. Aleshores, és tan fàcil com posar-se en contacte, dir jo tinc coneixements...
A través de la web o a través del mail ens podeu contactar i sempre diem el mateix, ¿dónde quieres ir y cuándo?
Clar. Clar. Aquests voluntaris són els que fan falta per anar pel món o també per atendre la gent aquí a la clínica que teniu a Barcelona?
Aquí a la clínica de Barcelona estem més coberts.
Més coberts.
Tenim una... No, tenim un dentista argentí, una dentista que és de Bolívia, un dentista que és de Gaza, precisament, i aquí s'està treballant bastant normalitat, eh?
I qui
falta
són els
jo,
usuaris?
Clar, que abans també feia de dentista aquí, però ara no puc.
I qui són els usuaris? Quin tipus de persones venen a la clínica? És a dir, es poden presentar directament o els han de derivar des de serveis
normalment
socials?
Normalment, els pacients venen referits dels CAPs. Normalment ens interessa tenir un informe de la seva vulnerabilitat econòmica que no sigui un aprofitat, no? La majoria són immigrants. Tenim molts marroquins, tenim també gent de diversos països de Sud-amèrica, també tenim bastants, o uns quants, diguem-ne, de sense sostre, d'aquí de Barcelona. És una mica variat, però predominen sobretot els de fora.
Clar, jo crec que en general ho tenim clar, però mai està de més recordar-ho. La salut dental és fonamental a la vida.
És una qüestió que m'han plantejat tota la meva vida. És la meva professió, jo considero que és molt important, però clar, no et moriràs mai per problemes de queixals. Bueno, a l'Àfrica alguna vegada sí, però no és vital. Es pot viure sense dents, no? Ara, la demanda és al revés, o sigui, una cosa és la necessitat, diguem-ne, mèdica, biològica, digue-li com vulguis, i una altra cosa és la percepció per part de la gent de la seva necessitat. És a dir, quan hem anat al Tercer Món, vam estar a Haití, per exemple, clar, passava per davant de tot fer pròtesis per amputats. Ara, quan vam estar allà organitzant un taller de pròtesis per amputats, la gent amb els que parlàvem, el que volien era dentista, perquè no eren els amputats, precisament, que no podien caminar.
Clar.
I llavors tenien més demanda per arreglar-se la boca que no pas per fer pròtesis per amputats.
Doncs és una explicació ben interessant. Dentistes, si ens esteu escoltant i teniu ganes d'una experiència vital interessant que us canviï la vida, poseu-vos en contacte amb Dental Coop amb dues os. Ens anem acostant al final de la jornada, però aquí aprofitem cada segon. Aquesta setmana la cançó que ens convida a anar a dormir, a tancar el dia, és de James Blake. Es diu Make Something Up. As long as we're not going first, we never rehearsed. I ens servirà de coixí musical per cedir l'última paraula del dia, l'última paraula del Catalunya Nit. No ens agrada tenir-la, ens agrada cedir-la, i avui ho fem amb molta alegria a Alberto Pérez Porro, president d'aquesta cooperativa solidària de dentistes que va fundar ja fa uns quants anys. Alberto, moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit. Pots dir el que vulguis per acomiadar el dia.
Gràcies a tu. Poca cosa puc dir. En aquest món hi ha molt de mal, però també hi ha molt, diguem-ne, poc cridaner. Bé, treballar com a voluntari és posar el nostre petit granet de sorra que té cadascú amb el platillo de la balança del bé. Això significa que us convido, als que sou dentistes i també acompanyants, a treballar de voluntaris amb nosaltres.